COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Audiència Nacional manté Jordi Pujol al judici contra ell pels diners que la seva família tenia al Principat d'Andorra. Bona tarda, soc Carlos Losada i en una vista prèvia el tribunal ha valorat els arguments de la defensa i dels forenses en el sentit que no està capacitat per defensar-se ni per comparèixer al judici que aquest dilluns s'ha posat en marxa contra ell i els seus 7 fills per associació il·lícita i blanqueig de capitals. L'expresident de la Generalitat ha seguit aquest matí telemàticament des de casa seva a Barcelona la vista porta tancada en què s'havia de decidir sobre la seva capacitació. L'ha acompanyat el seu advocat, Albert Carrillo. El tribunal finalment ha decidit que s'iniciï el judici amb la seva presència. Això vol dir que estarà present a les sessions del judici, però puntualitzant que en el moment en què hagi d'intervenir determinarà aquest jurat si està en condicions de ser-hi o no. El judici el seguirà l'expresident Pujol des de casa seva via telemàticament. Marcem ja fins a l'Audiència Nacional per conèixer els detalls d'aquesta primera jornada d'una vista que s'ha llegarà fins al pròxim mes de maig. Allí està tot el matí la Patricia Rossetti. Buenas tardes, Patricia.
Hola, Carlos, buenas tardes. Media hora de examen de salud y Jordi Pujol tiene que estar en el juicio desde su casa por videoconferencia, y si en algún momento hay variaciones en su estado de salud o cuando vaya a intervenir, el tribunal decidirá si está en condiciones de estar en el juicio o no. Así lo ha expresado José Ricardo de Prada, el presidente del tribunal, tras la deliberación. A puerta cerrada, el tribunal ha escuchado al propio Pujol, de 95 años, y a los médicos forenses, que han insistido en que no está en condiciones de asistir al juicio. El expresidente de la Generalitat ha manifestado que no se encontraba muy bien y que tenía ciertas dificultades, pero que estaba a disposición del tribunal y sabía por qué está en este juicio. A continuación ha comenzado la vista con las cuestiones previas, cuestiones jurídicas. En primer lugar, Cristóbal Martel, abogado de los Pujol, que se enfrentan a penas de entre 8 y 29 años de cárcel. El letrado se ha referido a que la acusación es demasiado genérica y también ha hablado de dilaciones indebidas y de causa de nulidad.
Gràcies, Patricia. Seguirem, doncs, molt atents al devenir d'aquest llarg judici que ha començat avui contra la família de Jordi Pujol a l'Audiència Nacional, a Madrid, concretament. Mentrestant, a Catalunya tenim sobre la taula un terratrèmol polític que ja cada cop està més a prop i que es comença a veure en l'horitzó. I és que el tercer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, dibuixa un desgast del govern de Salvador Illa i un nou creixement d'Aliança Catalana que li disputa la tercera posició a Junts per Catalunya. Esquerra es beneficia d'aquest pols independentista entre Aliança Catalana i Junts i es col·loca els republicans en segon lloc, mentre que Vox i Partit Popular mantenen també la seva pugna amb una lleugera avantatge pels primers. De tot, el més destacat d'aquest CEO és que el partit de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, es propulsa a velocitat de vertigen perquè aconseguiria rebassar-li al pròfug Carles Puigdemont 2 de cada 10 votants i, a més, pesca suports en altres 4 ideologies tan dispars com, per exemple, Vox, Esquerra, Partit Popular i el PSC. Yolanda Canales ha analitzat la darrera enquesta del CEO que vaticina, com deia al començament, un terratrèmol polític de consideració a Catalunya.
De fet, Aliança seria la primera força a les províncies de Lleida i de Girona. Unes eleccions que, en cas de celebrar-se ara, guanyaria el PSC, que aconseguiria entre 38 i 40 escons, una mica per sota dels 42 actuals. Esquerra avançaria Junts i aconseguiria entre 22 i 23 diputats davant dels 19-20 que obtindrien Junts i Aliança Catalana. Els de Puigdemont es donarien una bona patacada perquè perdrien pràcticament la meitat dels seus escons. Vox avançaria al PP, seria cinquena força, amb 13-14 diputats, mentre que els populars aconseguirien 12-13. I tenint en compte els resultats, un tripartit d'esquerres no tindria la majoria absoluta garantida. La forquilla es mouria entre els 66 i els 69, i aquesta majoria està en els 68. A partir d'aquí, i un cop feta la radiografia, la pregunta és: d'on treu Aliança Catalana els vots? De Junts, fonamentalment. De fet, un 21% dels votants de Junts el maig passat anirien a Aliança, però també hi ha més fugues, del PP a Vox. En concret, un 10% dels simpatitzants populars votarien ara la formació de Santiago Abascal. Segons ha explicat el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, el que demostren els resultats és que s'està consolidant el que ja preveien les enquestes.
Aliança Catalana pujaria igualment de forma substantiva, tot i que quedaria aproximadament un punt i mig per sota de Junts, tal com apareix en aquesta mostra. Per sota d'aquests primers quatre partits, Vox consolidaria el seu avançament respecte al PP, la qual cosa ja indica que està consolidant aquest procés d'avançament que ja havíem detectat en els anteriors baròmetres.
I en el capítol de reaccions, els socialistes aposten per la unitat d'acció dels partits progressistes davant l'auge de l'ultradreta al Parlament, en paraules de la portaveu Lluïsa Moret. Els comuns han expressat la seva preocupació per l'auge d'Aliança de la mateixa manera que els republicans, i el PP ha culpat a Junts d'aquest auge d'Aliança perquè és la culminació de les seves tesis radicals i hispanòfobes.
Gràcies, Yolanda. 4 minuts, 2:45, àrea de serveis. La setmana ha començat amb temperatures més elevades i al migdia també estem notant que els termòmetres marquen valors molt més elevats, sobretot a les comarques de Girona. Moltes màximes es veuen avui entre els 15 i els 20 graus, amb els valors més alts, sobretot a les Terres de l'Ebre. Durant tot el dia es mantindrà el cel enterbolit o mig ennuvolat amb alguns ruixats, i a partir de la tarda el Pirineu, Prepirineu i Pla de Lleida, i també cap al tard els pot produir algun ruixat al sud de les comarques de Tarragona. També bufarà, podríem dir, amb ganes, el vent de ponent al centre i al sud de Catalunya. I sàpiguen com està la xarxa viària en aquests instants amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Bona tarda. De moment, la principal incidència ara mateix a la xarxa viària es troba a l'autopista AP7, a la Jonquera, on hi ha hagut un accident entre un camió i un turisme. De moment, l'autopista en aquest punt tallada en sentit sud, en sentit Girona, en aquest tram de la Jonquera. A banda d'aquesta incidència, destacar també a les dues rondes, sobretot la ronda litoral, aturades també per un accident en sentit de Llobregat, des de ben bé Llagona al Mar, des del Fòrum i fins a la Barceloneta, en aquesta direcció, en sentit Llobregat. La de dalt també que ha patit un accident en sentit Llobregat a l'altura d'Horta, encara amb trànsit lent, algunes aturades entre Via Júlia i Horta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Hospital Clínic, centre de referència per a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, l'atenció d'agressions sexuals a majors de 16 anys, ha atès en l'últim any més casos i més violents que l'anterior, amb una mitjana de 2 víctimes al dia. Des del descens propiciat pels confinaments i les limitacions de mobilitat derivats de la pandèmia de 2020, les xifres de violacions estan escalant any rere any a la capital catalana, amb 3.254 víctimes tractades en els últims 5 anys. Des del Clínic alerten que la situació és dramàtica i que va a pitjor perquè la societat està malalta en aquest tema de les agressions sexuals. Yolanda Canales.
S'ha de tenir en compte que l'Hospital Clínic ha atès 665 víctimes de violència sexual entre gener i octubre d'aquest any. 2 agressions cada dia, efectivament, i un 6,5% més que l'any passat. Una xifra que, segons els responsables del centre, confirma que el problema és cada vegada més greu. El 99% dels agressors són homes i les víctimes tenen entre 16 i 89 anys. També augmenta la duresa de les agressions. El 65% de les dones ateses va patir violació. Més de la meitat de les agressions es produeixen al domicili, però també n'hi ha a la via pública, en locals d'oci i en altres espais. El Clínic alerta així mateix d'un augment entre les persones sense llar. Pel que fa a la relació amb l'agressor, gairebé un 40% de les dones no coneixien l'home que les va atacar, però també hi ha casos de parelles, exparelles i coneguts. Les agressions grupals representen un 10% del total. Amb aquest panorama, el director del Clínic, el doctor Josep Maria Campistol, diu que la situació és dramàtica.
La situació segueix sent dramàtica, i jo diria cada any pitjor i cada any més dramàtica. I per altre cantó, és un crit una mica a la nostra societat, que cada any ho dic, però malauradament les coses no acaben de funcionar, una mica contra aquesta violència sexual, contra aquesta violència masclista.
El consum d'alcohol i la presència de tòxics són freqüents. En un de cada 5 casos es va activar el protocol de detecció de substàncies i la majoria de víctimes presentaven amnèsia. Al seu torn, la coordinadora de treball social de l'Hospital Clínic, Esther Valls, diu que estem davant d'un problema de salut pública.
665 persones que han entrat per la porta d'aquest hospital manifestant que han estat víctimes de violència sexual. És una dada que fa por, és una dada esfereïdora, i evidentment estem davant d'un problema de salut pública.
El Clínic destaca un augment de les víctimes que arriben a urgències havent denunciat o amb intenció de fer-ho, i recorda també la importància d'una atenció sense revictimitzar per tal de garantir el seguiment mèdic i psicològic.
Molt bé, i aquest dilluns t'estem explicant també com plantar cara a aquesta insuportable sensació de viure amb ansietat. És com un malestar que s'instal·la a la boca de l'estómac que envaeix la nostra ment quan per fi intentem agafar el son, o també aquesta sensació de tenir por de fer coses doncs, tan senzilles com sortir al carrer o anar a treballar. Viure amb ansietat pot ser, ho diuen els afectats, un infern, i la gent que la pateix doncs, ho sap perfectament. Els experts amb els que estem parlant avui apunten que cal explicar-ho a un familiar o un amic o un company de feina, doncs pot ajudar també a tranquil·litzar-nos, que l'exercici és fonamental per tractar l'ansietat, ja que amb la seva pràctica alliberem endorfines i rebaixem els nivells de cortisol, i sobretot, si és possible, diuen, dormir almenys 8 hores i començar a fer-ho sempre, atenció, abans de les 12 de la nit. De com gestionar l'ansietat n'hem parlat aquest matí a Herrera en Cope Catalunya i Andorra amb el doctor catedràtic de psiquiatria de la Autònoma de Barcelona, Antoni Bulbena, a qui ha escoltat l'Adri Suárez.
L'ansietat és un mecanisme d'alarma natural que ens ajuda a reaccionar i a protegir-nos, però que si apareix massa o sense motiu esdevé en un malestar que pot afectar molt a la vida diària. I és que és més habitual del que sembla. Aproximadament un 15% de la població en pateix algun tipus, ja sigui a través de símptomes físics o preocupacions constants. És el que ens recorda el doctor Antoni Bulbena.
Primer, el que un sent, que generalment hi ha símptomes corporals incòmodes. Segon, si una té un plantejament mental molt de patidor i d'anticipar el negatiu i de no poder parar d'estar pensant en el negatiu i en el que pot ser que passi. I tercer, hi ha escenes socials, no anar a dinars, no contestar el telèfon, tenir una especial incomoditat per estar doncs, a llocs que hi ha molta gent o llocs tancats.
Tot i així, molts casos passen desapercebuts perquè la gent tendeix a confondre l'ansietat amb ser patidors de manera natural, però això es pot tractar. Bulbena subratlla que el primer pas és recuperar el control, entendre què ens passa, identificar el que sentim, el que pensem i què deixem de fer per culpa d'aquest trastorn.
El més important és que la persona agafi el mando d'això, perquè és com si un està en una situació que algú agafa el mando per tu. És a dir, que una es posa doncs, a fugir o a tenir un pensament negatiu o a estar doncs, amb una tensió dedicada a algun problema, però un no ha triat.
Hi ha un apunt sorprenent. Les persones ansioses sovint tenen una sensibilitat especial i un pensament molt més ràpid. Qualitats que ben canalitzades també poden ser un recurs.
Són persones molt privilegiades, a vegades amb pensament ràpid, a vegades amb èxits, però a la vegada, diu, clar, sempre patint.
L'objectiu no és deixar de sentir ansietat, sinó aprendre a conviure amb ella sense que ens governi.
Doncs anem a posar noms i cognoms al tema de l'ansietat. Gent que, en fi, lamentablement ha de passar per aquests episodis. M'escolta l'Òscar. Buenas tardes, Òscar.
Buenas.
Bueno, descríbenos un poco los episodios de ansiedad que tienes, qué sensaciones tienes, qué pensamientos te provocan, pues bueno, el estado de ansiedad en que te encuentras a veces.
Pues es bastante complicado, más que nada cuando empiezas a una edad tan temprana. Yo empecé a los 13 años con estos episodios y sí que es cierto que había menos información antes, y el no saber lo que te está pasando, por qué el corazón me va tan rápido, por qué me estoy mareando, por qué no tengo ganas de hacer nada, por qué todo me pasa así, pues te genera un malestar interior que no sabes cómo gestionar. Entonces, conforme pasa el tiempo y desde mi punto de vista vas aprendiendo y relacionando conceptos, pues aprendes a gestionarlo un pelín mejor. Pero sí que es cierto que es un tema que a veces aún así te supera.
Te supera. ¿Qué situaciones del día a día te generan más ansiedad, Óscar, por ejemplo?
Pues no sé si será todo el mundo. A mí personalmente, por las mañanas es cuando peor lo llevo. La hora de despertarse, el levantarse, el ir a trabajar, sí que hay días que se hace una montaña, pero no queda otra que tirar para adelante y acabar afrontándolo y superando el día.
¿Te cuesta mucho el tomar la decisión de me levanto, me incorporo y lucho por este día?
Es que es complicado porque te levantas ya a veces, incluso antes de que suene el despertador, esperando la hora de despertarte. O sea, ya estás nervioso mientras duermes y claro, te levantas incluso antes que el despertador con una ansiedad que, bueno, a veces te hace ir al baño, te hace igual tener un poquito de ganas de vomitar, pero bueno, uh-huh. coges aire, lo que vas aprendiendo con los psicólogos, uh-huh. técnicas de respiración y para adelante.
¿Y qué es lo que más te ayuda a recuperar, digamos, la calma?
Pues a mí personalmente el hacer mis actividades diarias con normalidad, o sea, comenzar el día aunque te cueste, relacionarte con gente, hablar, y si necesitas llorar, lloras, si necesitas ir al baño, vas al baño, uh-huh. no guardarte las cosas para adentro, lo que necesites en ese momento tú lo sacas, uh-huh. y pues así vas empezando el día y ya todo va, pues, cuesta arriba.
Claro.
Perdón, cuesta abajo.
Sí. Óscar, me decías que te empezaste a encontrar con estos episodios de ansiedad sobre los 13 años. ¿Algún momento o alguna situación te acuerdas que desencadenara estos episodios? Porque, ¿qué edad tienes ahora, Óscar?
Mira, yo ahora tengo 23 años.
23. Entonces han pasado ya unos cuantos años y desde que empezaron estos episodios hasta ahora, ¿has encontrado el por qué te empezó a suceder todo esto?
Pues mira, lo curioso es que no, porque yo empecé con 13 años, como te comentaba antes, justo me acuerdo porque es cuando empiezas la etapa de la ESO, pero yo siempre he tenido una familia súper correcta, he tenido muchos amigos, he tenido relaciones estables, correctas con todo el mundo. Nunca he tenido problemas con nadie, o sea que no me puedo quejar de nada de lo que me ha pasado en la vida. Aún así, pues tuve la mala suerte de empezar con esta ansiedad que a mí personalmente pues también me generó una pequeña depresión. Uh-huh. Y pues es como un pequeño bucle que se va alimentando a sí mismo, que al final pues tienes que ir aprendiendo a gestionarlo. Yo creo que no lo superas, uh-huh. aprendes a vivir y...
Claro.
Y cada vez mejor, no queda otra.
¿Y cómo afecta estos episodios de ansiedad en eso, en tu vida personal, en los estudios cuando estudiabas, en tus relaciones, en el trabajo? ¿Cómo te afecta en el día a día esto?
Pues afecta bastante, la verdad. Lo que yo intento ocultarlo, porque no... Bien. No, ahora menos, porque sí que es cierto que es algo que le puede pasar a cualquiera y yo siempre intento exteriorizarlo y normalizarlo, porque creo que todo el mundo en cualquier momento de nuestra vida pues tenemos momentos así. Uh-huh. Pero sí que cuando eres más pequeño, por ejemplo, a mí me pasaba por las mañanas, como te he comentado antes, y el hecho de ir a clase, por ejemplo, a lo mejor yo tenía que irme a la media hora de clase, salir corriendo de clase, uh-huh. porque sentía que se iba a salir el corazón, que ahora parece una locura cuando no tienes y estás bien, pero en ese momento de verdad sientes que te va a dar algo al corazón.
Claro.
Y lo peor yo creo que era luego el volver a entrar a clase, todo el mundo mirándote, claro. explicar por qué has salido. Claro. Porque realmente no te has mareado, no te has caído, no te sale sangre de ningún sitio. Entonces es complicado. Ahora sí que si me pasa, pues explico lo que me está pasando, necesito coger aire, necesito tal. Y mucha gente está más concienciada de lo que es.
Muy bien. Supongo que los psicólogos te han ayudado mucho, ¿no? En este aspecto.
Sí,
¿cómo afrontar estas situaciones?
Sí, perdona que te haya cortado.
No.
Al principio, cuando era más pequeño, no, porque me costaba mucho a mí expresarme y me daba como miedo todo, entonces yo era como muy reservado. Por eso siempre digo a la gente que a la que le pase cualquier cosa de estas, que no tenga ningún miedo ni problema en expresarlo y hablarlo, porque cuanto más te informas, más tranquilo vas a estar de todo lo que te puede pasar y todos los síntomas. Entonces sí que es cierto que ahora, pues, de hecho justo hoy empiezo otra vez con la psicóloga para volver a retomarlo y llevarlo mejor en mi vida, porque sí que ahora llevo un tiempo bastante peor. Pero justo hoy empiezo otra vez con la psicóloga y con muchas ganas. Y sobre todo yo, a mí lo que me ha ido muy bien es leer libros de psicología y aprender todo lo posible.
Claro, y sobre todo lo que tú comentabas, explicar, ¿no? Explicarlo, decir, me ha pasado esto, y eso también te ayuda a relajarte, ¿no? En cierta manera,
sí.
Óscar, ¿verdad?
Sí, yo necesito siempre decir lo que me está pasando, porque en ese momento de verdad que tú sientes que se va a acabar el mundo, que te va a faltar el aire, que te vas a marear, que se te duerme una pierna. Y cualquier persona que esté contigo, si solo con el hecho de escucharte y decirte, tranquilo, estoy contigo, no va a pasar nada, ese simple gesto a una persona con ansiedad le ayuda muchísimo, porque sabe que si le va a pasar algo, que realmente no te va a pasar nada, pero tú cuando te está sucediendo piensas que sí, el hecho de saber que hay alguien que, si pasa algo, va a estar ahí, ayuda muchísimo. O sea, que un simple gesto de tranquilo, estoy contigo, puede ayudar a muchísimas personas.
Oye, pues me quedo con esta reflexión final, Óscar, muy interesante, porque a todos nos puede pasar tener episodios de ansiedad, porque vivimos situaciones a veces estresantes que nos provocan llegar a estas situaciones. Óscar, gracias por tu testimonio, mucha suerte y que te vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Just give me a reason, just a little.
magnífic el testimoni de l'Òscar, que ens ha dibuixat perfectament com és viure el dia a dia amb l'ansietat que en poc i molt ens afecta a tots en més d'una ocasió, eh? Doncs amb aquest testimoni arriba el moment de fer una pausa per publicitat i després el Sergi Tor ens explicarà el balanç que fan els Mossos d'Esquadra dels primers 6 mesos del Pla Campai. Aquest pla és tot un seguit de mesures per lluitar contra la multireincidència. 2 minuts, 30 segons de publicitat i tots els detalls.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien. ¿Qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai, cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Solo hasta el viernes en el Black Friday del Corte Inglés. 25% de regalo en juguetes, incluso en los más buscados de marcas top, como Barbie, Lego, Gabby's Dollhouse. Y canjéalo para tus futuras compras de juguetes del 18 al 31 de diciembre. Solo en el Black Friday del Corte Inglés, en tienda web y app.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti, o a todos a la vez, felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés, como un crucero NCL por el Caribe con un 50% de descuento y 2x1 en su paquete de extras premium Free at Sea. No lo dudes y consulta condiciones de tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
Un mar verde de viñedos, un compromiso con la sostenibilidad y una pasión por el vino. El próximo 26 de noviembre, Herrera en COPE desde Villarrobledo, Albacete, el pueblo con el viñedo más extenso de España dentro del gran viñedo del mundo, la denominación de origen La Mancha. Herrera en COPE con la denominación de origen La Mancha. Vinos de color y sabor universal.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Els primers 6 mesos del Pla Campai contra la multireincidència han permès detenir més de 470 persones amb més de 4.000 antecedents, sobretot a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Des del passat mes d'abril s'han fet un total de 135 dispositius a 28 municipis i l'objectiu és estendre aquest Pla Campai a tota Catalunya, com coneix el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Així és, amb dades més concretes, s'ha recuperat un total de 2.000 telèfons mòbils, s'han investigat 18 persones per receptació i s'han comissat gairebé 120.000 euros en efectiu, alhora que s'ha detectat diversos punts de receptació d'objectes robats. En total, aquests plans dispositius del campany han identificat a 830 persones, entre les quals hi ha 400 persones detingudes que acumulen, atenció, el 34% dels delictes. El comissari en cap de Mossos, Miquel Esquius, parla del perfil d'aquest delinqüent. És professional i, a més, pot ser el nostre veí, roba a prop de casa.
Aquest perfil és aquella persona que ha estat multidetinguda en moltíssimes ocasions, o sigui, acumula un número rellevant de detencions i que res fa pensar que aturi la seva activitat. És a dir, no només el seu modus vivendi, sinó que en ocasions ha aconseguit un modus operandi força lucratiu. És el d'una persona oportunista, i coopera en zones que li són conegudes, normalment properes al seu domicili, ja que li permet robar i amagar ràpidament l'objecte del delicte.
Per tant, estem parlant de que els delinqüents multireincidents són a prop i són de barri. Davant d'aquests 135 dispositius, a un total de 28 municipis de Catalunya, del dispositiu de Campai, la consellera d'Interior, Núria Parrón, ha estat clara. Hi haurà més dispositius, no s'aturaran i continuaran els municipis de Catalunya.
El Campai ha vingut per quedar-s'hi, el Campai és eficaç en la lluita contra la multireincidència, el Campai permet millorar la resolució en l'operativa policial d'aquells delinqüents persistents i que estan generant una sensació de percepció d'inseguretat.
I quan parlem de que és un delinqüent multireincident, quin criteri hi ha? Doncs ha canviat. Hores d'ara es tracta d'una persona que en els últims 2 anys ha tingut dues o més detencions en els últims 6 mesos, o bé ha comès 2 o més delictes. Amb aquest criteri s'ha calculat que a Catalunya hi ha 4.000 persones que es podrien incloure en aquesta categoria. El 78% d'aquestes 4.000 persones es concentra a l'àrea metropolitana i el 28% a la resta de Catalunya. Per tant, són 4.000 delinqüents a Catalunya, Carles, la gran llista dels lladres.
Molt bé, aquest mes de novembre i també el desembre, més de 12.000 graduats i graduades estan convidats a celebrar els actes de graduació de la Universitat Oberta de Catalunya, tant a Madrid com a Barcelona. I d'aquesta xifra de 12.000 alumnes, un 17% de la comunitat universitària de la UOC viu en zones rurals i el 62% d'aquest alumnat són dones. Per tant, estem parlant de 2.040 graduats que han aprovat, que encara té mèrit, que els seus estudis universitaris a distància des d'un petit poble, amb la soledat de no tenir company ni l'atmosfera que dona tenir també al costat una classe. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra ens volem apropar a aquests cursos universitaris que tenen una gran virtut, eliminar distàncies i que no sigui un impediment viure allunyat de les grans ciutats per estudiar i també poder formar-se. A migdia, COPE Catalunya i Andorra, Soledat Morales, que és la coordinadora de la xarxa Universitat Oberta de Catalunya Rural, ha defensat aquest model d'estudis com a una nova i gran oportunitat. És així, oi?
Sí, així és, Carles. Avantatges: flexibilitat horària i geogràfica, estalvi de temps i diners, l'autonomia i l'àmplia oferta acadèmica disponible. A la part contrària, hi ha la falta de la sociabilitat, d'estudiar una carrera amb la teva generació, de compartir problemes, inquietuds i experiències vitals, especialment pels estudiants que continuen els seus estudis de batxillerat i entren a la universitat a partir de la majoria d'edat. Però és una alternativa que és una oportunitat, així ho ha afirmat a migdia de COPE Catalunya i Andorra, Soledat Morales.
Estudiar a distància, estudiar online, permet exercir el dret a quedar-se, a viure en rural. Permet fixar la població en el territori rural i, per tant, també és un element que pot frenar els processos de despoblament en els que estan immersos els territoris rurals avui en dia. Però també és que otorga una oportunitat de revitalització d'aquests territoris a través del coneixement.
Sí, sí, home, quan parlem de despoblament...
I quin és el perfil, en aquest cas, de les persones que estan estudiant online? Doncs el majoritari, un 62%, són dones. Per què? Hi ha una raó, segons Soledat Morales. Es manté la concepció de gènere per segons quines situacions.
Les dones assumim unes càrregues de cura que de vegades dificulten el poder desenvolupar estudis lluny de casa, especialment quan estem en una edat de tenir fills i de responsabilitats familiars, que és el perfil concret de l'estudiantat de la UOC, un estudiant per sobre de la trentena, ja amb responsabilitats familiars i professionals, i que per tant necessita estudiar a distància.
No és fàcil. A la dificultat pròpia d'estudis universitaris s'afegeix la solitud, però és la sortida per milers de persones allunyades de grans ciutats o també amb limitacions econòmiques. És necessari, això sí, una bona connexió digital, però aquests estudis fan bona la dita. Qui vol, pot.
Ana María Soto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ana María es maestra de educación especial, vive en un pequeño pueblo de Soria y un buen día pues decidió cursar desde su domicilio el máster universitario de dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje. Ana María, de entrada, ¿cuál es este pequeño pueblo de Soria?
Bueno, se llama Golmayo, el pueblo.
Golmayo.
En nada, está, sí, a 10 minutos de Soria.
Muy bien. Hiciste este máster en la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Qué significó para ti, como vecina de este pequeño pueblo de Soria, Golmayo, poder cursar un máster sin tener que desplazarte?
Pues la verdad es que fue una gran ventaja porque era un máster que me interesaba muchísimo, sobre todo de cara a mi profesión, y el poder cursarlo de manera online pues me facilitó me facilitó muchísimo todo. Tenía el temario en línea, tenía vídeos, tenía profesores que podían atenderme prácticamente todos los días. Entonces, pues muy bien, unas facilidades muy, muy buenas desde la universidad.
Tengo entendido que tu hermana ha sido una gran inspiración, ¿no?, para que cursaras este máster. Cuéntanos, a ver.
Pues sí, la verdad es que mi hermana ha sido el pilar fundamental. Se llama Lucía, tiene síndrome de Down. Y nada, ha sido mi motivación desde el primer momento para estudiar la carrera, para formarme en educación especial y luego para continuar con este máster, ¿no? Al final creo que es muy importante formarte de cara pues a todos estos niños con necesidades, ¿no? Y en mi hermana veo ese ejemplo, ¿no? Que esa formación luego la puedo aplicar en ella para enseñarle a hablar bien, para enseñarle a leer, para enseñarle cosas de la vida cotidiana, ¿no? Que a lo mejor otros pues no necesitan tanta atención en ese aspecto, ¿no? Yeah. Entonces yo veo que desde la universidad sí que he podido aprender cosas que he podido luego aplicar en ella. Así que sí, mi motivación 100%.
Que estás pudiendo aplicar de lo que has aprendido a los problemas que tiene tu hermana Lucía, Ana María.
Pues mira, yo la formación, sobre todo ahí en la universidad, me interesaba mucho el tema de trastornos del lenguaje, ¿no? Porque al final los niños con síndrome de Down les cuesta mucho el habla, ¿no? Y en mi hermana, por ejemplo, me interesaba mucho eso, pues que trabajase bien los fonemas, que los pudiese hacer bien. Eso, pues es poder conocer toda esa información, cómo posicionarse de la lengua, que es algo muy sencillo para nosotros, algo muy natural, pero que a veces hay a niños que le tienes que enseñar cómo poner la lengua entre los dientes para hacer una letra, la letra D o otro tipo de fonema, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que yo he aprendido en la UOC, luego las puedo enseñar a mi hermana para que pueda hablar. Y yo puedo decir que hoy por hoy mi hermana pues va avanzando muchísimo más en el lenguaje y ya incluso ella es consciente de, ay, esto no me ha salido bien, voy a repetir otra vez la palabra a ver si me sale un poquito mejor, ¿no? Entonces veo pues que son cosas prácticas y que son cosas que luego puedes utilizar realmente.
¿Cómo ha sido el combinar el trabajo que tú tienes habitualmente, maestra de educación especial, con estudios en línea, que son, bueno, tienen su complicación también, ¿eh? Estudiar a través de internet, me imagino. ¿Cómo ha sido poder combinar las dos cosas?
Pues mira, al final ha sido un doble trabajo, porque yo estaba en el colegio, sigo actualmente en el colegio, entonces, claro, tenía que dedicar todas mis horas extras fuera de mi ámbito laboral en formarme, ¿no? Pero lo bueno de la UOC es que al tener vídeos o al tener esa formación en línea, al tener esos documentos ya colgados en la plataforma, yo podía en mis horas ajustarlo, ¿no? Al tiempo que yo tenía, ¿no? Entonces, viendo pues eso, ese contenido, en lugar a lo mejor de hacerlo en un horario, digamos, más corriente, ¿no? Pues de 8 a 2, que en ese momento yo estoy trabajando, pues lo hago por la noche.
Claro.
Entonces, me facilitaba mucho pues administrarme mejor mi día a día.
¿Y en algún momento sentiste que la distancia o vivir lejos de una gran ciudad te podía limitar? Y si es así, pues ¿cómo lo superaste esta posible dificultad, Ana María?
Pues a ver, lo de la distancia al principio es un reto, porque yo sí que había estudiado es un reto, como tal, que puedas acudir en cualquier momento presencialmente de tú, ¿no? Es más por chat o por videollamadas, entonces siempre se hace un poquito más complejo ese aspecto, pero la verdad es que es lo que te digo, que al final, pues como cualquier reto, luego se supera, ¿no? Entonces, con mucha paciencia, poco a poco y trabajando en ello.
¿Y hay algún momento durante el máster que recuerdes especialmente, ya sea por la dificultad o por el aprendizaje que te aportó? ¿Qué es lo que recuerdas del máster?
Pues sí que recuerdo que hubo un momento de cuando fue el periodo de evaluaciones en el colegio y a la vez el máster, cuadrar todas las horas, las entregas, se me juntó todo un poco y ahí sí que vi más dificultad, ¿no? Porque al final pues tienes una entrega y tienes que hacer la entrega ese día, ¿no? Entonces, pero como todo, pues tienes que ajustarte a eso y sí que lo recuerdo como momento más de crisis, podríamos decir, ¿no? Pero nada que no se pueda superar. Con un poquito de esfuerzo y organización, pues se consigue sin problema.
Claro, y con este máster, ¿en qué ámbitos te gustaría seguir creciendo como profesional dentro del sector de la educación especial, Ana María?
Pues me gustaría seguir formándome en el TDL o TEL, que la verdad es que para mí fue algo muy interesante que aprendí en el máster, que es el trastorno de dificultades del lenguaje o trastorno específico del lenguaje, y es algo que todavía no se tiene mucha información sobre ello, pero sí que se ve que cada vez hay más casos, ¿no?, en niños. Entonces, es una formación que sí que me gustaría seguir ampliando, que la conocí gracias a este máster y que me gustaría seguir formándome en ello.
Muy bien, Ana María, pues muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por el esfuerzo. Un máster de 2 años lo has sacado en 1. Y bueno, pues que puedas poner en práctica todo lo que has aprendido en la teoría. Ahora falta ponerlo ya, que lo haces en la práctica. Y oye, felicito también a tu hermana Lucía, que ha sido la inspiradora de este máster que has conseguido sacarte. Ana María, gracias y buenas tardes.
Genial, muchas gracias. Adiós.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix només a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Doncs ja estem a la recta final, com cada dia del migdia COPE Catalunya i Andorra, i com sempre és un moment de parlar d'esports. Avui amb Albert Díez. Albert, bona tarda, benvingut.
Gràcies, Carlos, bona tarda, bona tarda a tothom.
Veig aquí el guió del programa, que tens mig tancat pràcticament, sempre estarà a l'última hora, però suposo que temes interessantíssims, ressaca de la jornada de Lliga i la Champions, que torna
la Champions. Mira, agafo el fil, començarem a Londres, a camp del Chelsea, perquè demà tenim un dels grans partits d'aquesta 5ª jornada de la fase Lliga de la màxima competició continental, que porta el Barça a Londres a enfrontar-se al Chelsea. El Barça que té la rutina en els últims partits, quan juga fora en competició europea, d'entrenar a Barcelona i després viatjar, que és el que farà el Barça. Estem pendents de la llista de convocats del conjunt blaugrana. Ja us avanço que Pedri no torna per aquest partit. Sí, hem sentit els protagonistes del conjunt anglès, on entre d'altres trobem a 2 ex del Barça, com són Marc Guiu i Marc Cucurella. Aquest segon l'escoltarem en uns minutets. Però clar, com també tu apuntaves, venint de la ressaca de la 13ª jornada de Lliga, el Barça segueix retallant perquè va fallant el Real Madrid, que porta en Lliga 2 empats consecutius. D'això també en parlarem i, òbviament, sentirem el president del Real Madrid, a Florentino Pérez, després de l'assemblea de socis, amb al·lusions directes al cas Negreira i al Futbol Club Barcelona. I, òbviament, en la reentrée del futbol al Camp Nou, avui ens acompanyarà un dels socis que va fer la secada d'honor dissabte en la tornada, com dèiem, del futbol al Camp Nou. L'opinió de Josep Maria Minguella i Poli Rincón. Parlem de l'Espanyol, que tanca jornada Espanyol-Sevilla, 9 de la nit, de l'empat del Girona a camp del Betis, de la primera victòria de Xavi Pascual amb el Barça de bàsquet. Moltes històries.
Moltes històries, totes ampliades a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts amb l'Albert Díez i tot l'equip d'Esports COPE Catalunya Andorra. Bon programa, Albert.
Gràcies, Carlos, que vagi bé.
I d'aquí uns segons arriba, com sempre, Pilar García Muñiz. Comença la tarda i la Pilar i el seu equip ens seguiran explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.